Rita Vilalta, bon dia.
Bon dia.
Ens trobem a la teva escola de ballet, i arts escèniques, o de dansa i arts escèniques, i de fet la teva nova escola de dansa i arts escèniques, perquè has canviat d'ubicació.
Hem canviat d'ubicació, sí, sí, estem a Sant Pere de Ribes, amb un espai fantàstic que ens dona la possibilitat d'obrir molt més panorama dintre del que teníem a l'escola Sitges i estem molt contents d'estar aquí. És molt bonic.
Has deixat després de quants anys el carrer Rafael Llopart?
El carrer potser 25, no sé, no soc de dates, eh? No em preguntis dates perquè bé, soc de dia a dia i anar treballant.
Un canvi entenc que aleshores mirant o buscant trobar un lloc més ampli, més gran, perquè és com una gran, és com una de les naus industrials aquí de la Rambla del Garraf, i per tant buscaves això, eh? O era un canvi motivat per què?
El canvi era per créixer. Nosaltres amb l'escola del Rafael Llopart tractàvem el que és la dansa per nens petits d'inici i la part preprofessional. I després la companyia. La companyia teníem que agafar altres espais per poder-la treballar. I el trobar després de, crec que 5 o 6 anys, no estic molt clara, què he buscat a Sitges, és com impossible. És com impossible.
Ha estat impossible trobar un local d'aquestes característiques, no? D'allò que s'adequés, diguéssim, a aquestes necessitats teves de creixement a Sitges. Per què? Per un tema d'espai, de preus, de què?
Més aviat d'alçada. A Sitges hi ha locals, però els locals que hi ha són sota d'edificis de vivendes i per nosaltres és complicat. Tenim que tindre una bona alçada per fer el pas a dos. Perquè quan s'arriba a una edat no tot són coreografies una darrere l'altra, un cerculet i para de comptar i una diagonal. Treballem diferent. I clar, això Sitges pues, és difícil.
I marxar de Sitges t'ha fet llàstima? És a dir, clar, ahir vau inaugurar aquest nou local, no? Aquesta nova escola aquí a la Rambla del Garraf, com dèiem. No sé, aquest procés de marxar de Sitges, d'avui d'aquí local, després de 25 anys allà aquí a espai, clar, tu, òbviament tu continues sent de Sitges i sempre serà la Lluita Vilalta de Sitges, però no sé si també hi ha una mica aquí com de... que d'alguna manera fa llàstima, melanconia...
Hi ha sentiments confrontats entre si, no? La felicitat de poder trobar un local com aquest, amb què tots hi gaudiran, mestres i alumnes i pares, a deixar algú pues, que ha costat molt de mantenir a Sitges, que és difícil, que hem tingut que treballar, vaja, hem fet moltes coses, nens que estan a conservatori, nens que estan ballant, però d'una manera complexa.
Qui t'ho ha posat tan difícil a Sitges? Ha estat la vila, ha estat el municipi, ha estat el sector, diguéssim, que el sector de la dansa ja potser no sé si és un sector difícil de per si.
La dansa és un art molt poc conegut en el nostre país. Més aviat es desenfoca la gent en què és una professió, que la gent es guanya la vida igual que un metge, com l'abogat, sempre quan tingui la possibilitat, com el metge i l'abogat, de tindre una universitat, etc. Molt bé, tot això ho tenim ja. S'ha lluitat molt per arribar aquí. Jo soc de les primeres que estava lluitant a Barcelona ja, abans de vendre Sitges. La qüestió és, com ho farem això? De que la gent sàpiga què és ballar. Bueno, doncs anar fent cantera, tinguent els nens, que sempre els hi explico, és igual que tu siguis metge o abogat, si tu coneixes el teu cos, et servirà, encara que siguis paleta, et servirà per sentir, per gaudir i disfrutar, exactament igual que una persona que és abogat i toca el piano. Si vols ser bailarín, això és molt dur. És molt dur perquè tindràs que sortir del país, etc. I és complicat, però es pot fer. I llavors, clar, si tens l'escola que és petita, que la, uno se me'n va, es va inundar i va ser molt complicat tirar endavant, però saps aquelles coses que dius, et van posant pals a la roda. Sitges és un poble fantàstic, sobretot quan jo vaig arribar, vaig gaudir d'aquest poble i ha fet molt de canvi.
Anem en quin moment? Quan vas arribar estem parlant de quin moment, de quina data, de quins anys?
Del 71, 72.
I com recordes aquells Sitges? Com recorda Lolita Vilalta Sitges fa 70, això, el 70?
És un passat, però crec que entra dintre dels ventalls de la història. Era un Sitges brillant, amb llum, que quan venies amb el tren i feia la curva, que ja es veia Sitges, era magnífic, se t'obria el cor, no? Em vaig trobar amb el més important, que és el que vesteix aquesta paraula, Sitges. Unes persones que disfrutaven fent coses i que era molt comú estar reunits, menys en el mes d'octubre, que tothom se n'anava de vacances, es tancaven els hotels i tal, i quedava aquella tristor dels papers de diari a les finestres o paper d'embalar. Però la gent col·laborava en tot i llavors es podia créixer. Els pares de l'escola van aprendre a fer tutús, teníem un taller de fer tutús, hem fet de tot. I els nens tenien una cosa, o eren dels escolapis o eren dels nacionals, i això era molt divertit per mi, perquè no acabava d'entendre el missatge que significava això. I llavors, el més divertit era que un dia una nena, que va agafar dels cabells a l'altra, li vaig dir, què estàs fent? I diu, no, dius que aquesta és de les pobres. I dic, què m'estàs dient? De què va això? I bueno, vaig enterar de què anava la pel·lícula i vaig decidir que allà, i parlar amb els crios, sobretot mentalitzar-los, que el primer de tot són les persones, l'ésser humà, i vaig decidir posar uniformes perquè tothom fos igual, en el sentit de que no hi ha ni rics ni pobres en l'art, sinó que hi ha gent que treballa i gent que gaudeix del treball de l'altre. I així els vaig anar pujant i es van fer grans coses. Ah, no, que sí, no, Prado es va fer, sí.
Que són els teus inicis com a, amb aquesta escola, no? ensenyant dansa, que d'alguna manera ha estat el teu món i continua sent el teu món, i m'imagino que hi ha per sempre dels sempres, no? No sé si hi ha algun moment en què, ara parlaves, no?, que és un món difícil, no sé si en algun moment has pensat, jo llenço la tovallola i vaig a buscar un altre camí.
Com amb totes les feines, hi ha moments que són més complicats que altres, però com amb tota la humanitat, sempre hi ha gent que dona un cop de mà. I aquest cop de mà ha sigut magnífic en tot moment, i si a Sitges i a Ballet és per una família que ha estat sempre al meu costat.
I què és la teva família? Vols dir...
No, no és la meva família.
I de què estem parlant?
Pues estem parlant d'una altra persona molt mereixedora de grans reconeixements, músic de jazz, el senyor Vedell i la senyora Maria Vedell.
Ara se'ns emociona, Lolita. Bé, perquè m'imagino que quan un recorda moments difícils, no?, en què hi ha hagut algú que s'ha del costat ajudant i confiant, que al final suposo que també és la confiança dipositada, no?, en la teva persona, en el teu projecte, en allò que tu volies fer, i que al final, de fet, no sé si tens la sensació ara de que ho has aconseguit, perquè clar, 20 i molts anys després... Aquell local del carrer Rafael Llopart ha baixat persiana, però has obert aquest, que és molt més gran i que d'alguna manera és un pas endavant, no? És per créixer.
És per créixer. No he pensat... Normalment no penso en mi, sempre penso en els altres, però la meva vida ha sigut ballar. Ensenyar a ballar va ser posterior, I aquest posterior és perquè ja et ve causat per algo que ha passat en la persona, no? I estic molt orgullosa perquè des del primer dia que vaig dir el que vulgui ballar, ballarà, ho he pogut complir, i llavors això és gran. Sí, ja està aquell que era, jo no podré ballar mai, i també estava trist, i deia, bueno, pues, no et preocupis, ja farem alguna cosa perquè estiguis dintre el món de la dansa, i també estic orgullosa que hi sigui.
Perquè en general, és veritat, i sobretot la gent comença de canalla, no? Petit, hi ha gent que s'enganxa potser de més gran, però ballar, dansar, és quelcom que tothom vol fer en algun moment. És, però no sé si tothom, clar, dius, tu, he intentat que tothom pogués ballar, no? Que tothom que volgués pogués ballar. Hi ha gent que no pot ballar?
Això ja entrem dintre de la cultura. El nen no pot ballar perquè ha de ser futbolista, posant el més típic. Aquests estereotipos, la nena, jo què sé, és torpe perquè se'n s'apega, i potser no li han mirat que té un problema en els peus o l'esquena o el que sigui que li impedeix fer, és tindre una coordinació millor. Un que és dislèpsic, precisament hi ha una bailarina que és dislèpsica total, a més, que no té res a veure, que justament el món no és un llibre només, és tindre una cultura, però no tots els cervells estan fets per poder ser metges, i aquí ja venen els fracassos. Després també, en l'escola, moure's es pot moure tothom, estils de dansa n'hi ha de tots. Ballet és molt més complicat que el que diem dansa genèric. La qüestió és tindre la visió física d'aquella persona que tu tens al davant per poder-li corregir sense que ell se n'adoni, quan són petits, que el com li ha posat la seva pròpia genètica. I fins una persona que és escoliòtica, no postural, sinó de naixement, té possibilitats de ballar. Ara, de sacrificar-se per fer-ho és una altra cosa. Perquè llavors ve que aquell en contra de la persona que diu no, sí, però jo tal i qual, no. Tu no has treballat prou, que això no és fàcil.
Perquè la dansa és sacrificada.
No hi ha sacrifici si t'agrada, és sacrificar si t'obliguen a fer alguna cosa. És el mateix que dir, el metge que està fent, jo què sé, de passant en algun lloc, més sacrificat que això i més trist per ell, que devia tindre també grans projectes. No, si t'agrada. El fumut en les coses és que tinguis que anar obligat a fer alguna cosa. Això és vocacional.
I els beneficis de la dansa són per tothom que la practica?
Sí, i tant. Sempre i quan adquireixi el punt de paciència i humilitat. Però de ser humil, treballar amb alguna cosa que tu generes pels demés, has de tindre un gran punt d'humilitat i de constància, i perseverància, i sempre entendre, que és un lema de l'escola, és que t'has d'equivocar per aprendre. I ara, pujant a la canalla, com que no cal que s'equivoquin, que tot ho fan perfecte i tal, i no és així.
Em parlaves abans d'aquells Sitges dels 70, no? I una mica vas parlar de com era la canalla, com t'arribava en quin moment, que vas decidir posar uniformes, no? Per d'alguna manera que tothom entenés que tothom tenia les mateixes oportunitats i que tothom estava en igualtat de condicions. Com ha canviat, i en el teu cas, que tu que ho veus a l'escola diari, no? Com ha canviat aquells Sitges i aquells alumnes que et venien aleshores, doncs, d'aquella manera, no? I que et venen ara, com són de diferents?
És molt fàcil, jo t'explicaré com una espècie de fàbula. Abans no hi havia ordenadors, hi havia llàpids, maquineta, goma, tinta xina, que ja era molt difícil, i ara només apreten un botó i aconsegueixen el que volen. Per aconseguir apretar aquest botó tenen uns pares que tot el dia estan treballant, i que la necessitat de que el nen estigui entretingut a fer alguna cosa canvia la voluntat de les criatures. Abans hi havia la iaia, que estava amb la iaia i donava coneixements de coses, i ara els pares, amb tota la meva pena, estan treballant. Perquè és així, per poder aconseguir tota una sèrie de coses. Gestionar tot això és molt difícil, i aquest és el canvi. El canvi més gran és l'evolució tecnològica, que no vol dir que m'agradés més abans que ara, sinó que hi havia un altre esperit molt diferent. No, hi havia l'esperit de disfrutar. Mira, Sitges té el carnaval que disfruta molt, no? Però és allò, pim-pam. Però és que abans era en general, es feien coses diferents, eh? Per això la gent ballava, hi havia ball, hi havia orquestes.
La gent balla menys ara?
La gent ara balla menys. I s'han portat noves tècniques de ball, diríem, d'embalat, o abans era embalat, o de saló, que es diu ara, i la gent doncs, bueno, fa altres tècniques que aquí també les farem. El cubano,
els llatins.
Els balls llatins, que per cert, jo des de molt petita que ja estava ficada en aquestes coses, perquè a casa eren molt balladors i la meva iaia a Castellà d'Onuc tenia una sala de ball, que es deia abans. Crec que això s'ha perdut, perquè ara no es va a ballar, es va a posar el colze a la barra, nosaltres hi posem la maneta i expliquem que posar la mà a la barra és com si agafessis el braç del ballarí i que estàs fent un pas a dos, però posar el braç a la barra és una altra cosa, diferent.
No sé si enyora algú que estima tant la dansa, com és el teu cas, si enyora que ara es balli tampoc, perquè és veritat que doncs abans hi havia com espais de ball, de dansa, no? I la gent anava, i de fet hi havia festes que era el ball de no sé què, o el ball... I clar, ara tot això una mica s'ha perdut. Sí que, òbviament, hi ha espais amb música on es pot ballar, però és veritat que queda una mica com difuminat, diluït. No sé si per algú que estima tant la dansa com tu...
No, jo penso que s'ho perden. S'ho perden ells perquè la línia aquesta d'aguantar la barra amb el colze i de fer salts i tal, s'ho passen molt bé, però no és real. No és de dintre l'ànima, està forçat per algo extern. I aquest algo extern no és l'humà. I jo em centro molt en el que és l'esperit de la persona, el cos de la persona, el generós que és l'espai, el generós que és la vida, el món, la vida. No? Com estar en aquest local i dir... Mare meva, les diagonals que podrem fer, no tenim que anar amunt i avall per fer això o per fer allò. Els nens ahir estaven aquí dintre com a bojos, girant, saltant, estaven posseïdos. I això és super perquè se'ls alimenta aquestes ganes que tenen de ballar, no? Veure aquest espai que és com estar en un teatre, van obrir tot el seu cor i aquesta cosa que tu vas fent, éssers humans que sàpiguen tota la modernitat que hi ha, que puguin apretar aquest dit, però que a la vegada puguin saber què és un Bach, què és un Strauss i què és, jo què sé, qui d'ara, de música d'ara, de tecno i aquestes coses, que la veritat és que no m'agrada gens, i llavors no. Però que puguin també disfrutar de la dansa contemporània amb bons mestres, amb no solament la coreografia, sinó la preparació, que hi hagi l'espai suficient per poder fer totes les acrobàcies. Això ja t'omple i dius, bueno, aquella etapa de les coses amb sentiment i tal, han canviat, Sitges ha canviat. Sitges s'ha tornat més comercial, més, ja ho era en aquell moment, però més hostaler, diguéssim. No trobo la paraula. I ja està bé, és... Cada un fa el seu camí, però que, sobretot que no perdin la identitat.
l'estona parles, fas referència, parles, quan parles de dansa, parles molt de sentiment, d'emoció, no? Ho lligues molt a tot això que va molt més enllà de moure's, no? Del moviment pur. I no sé si és justament la part més difícil d'ensenyar de la dansa, perquè probablement molts ens quedem en que ballar, dansar, doncs és moure el cos.
Sí.
És quelcom més.
És que és estructurar un cos. Quan estem parlant de dansar és una cosa, de fer ballet clàssic és una altra, de fer contemporani és el ballet que després es desplaça al contemporani i té la seva tècnica. I han d'aprendre a que hi ha un material que el fa servir pel ballet i també per tot tipus de balls, absolutament tots, això dansar, no? Genèric, però que necessiten diferents posicions sobre l'alçada en què tu treballes en el teu propi cos. El contemporani seria una mica l'inici de la informàtica. Llavors, el cos ha d'estar més a terra, que seria el que anem als balls més afros, més cap als accents a baix a terra, en comptes del ballet, que és tot el contrari, és tot el pes l'has de saber fer desaparèixer, i fer tota aquesta estructura és un difícil, és un edifici altíssim enmig de Tòquio.
Hi ha moltíssima canalla que de ben petita s'apunta a ballet clàssic, no? Perquè és aquella cosa, més encara, probablement, no sé si encara, com que és una cosa com que passen els anys i es manté, no? Que sobretot quan tens nena, no? La nena l'apuntes a ballet i tens aquí la imatge de les nenes petites amb el tutut fent ballet, a la barra fent el seu passet, això perdura.
Sí que perdura, a mi m'encanta, no? Perquè això forma part de la pedagogia també amb els pares, és a dir, quan la nena vol fer ballet i té 3 anys, a mi em sorprèn, em sorprèn, sobretot per el que et deia, perquè l'entorn de ballet no existeix. Ara han començat a fer aquestes transmissions del Royal Ballet i tal, bueno, una miqueta. I dius, aviam, un moment, el nen fupa la nena ballet. Llavors no tenen el criteri i les mames són la il·lusió del tutu. Llavors això és complexa, però molt divertit.
Apuntem les nenes per veure-les amb un tutu, no? I amb un mallot.
Em fa gràcia. Sí, però ja et deixes aquesta il·lusió, no? Però després vas explicant coses, no? Llavors també un pare molt graciós va dir, diu, però és que la meva nena només ha ballat 40 segons amb 3 anys, no? I sense el profe ni res, 40 segons. I vindre a veure un festival per veure 40 segons a la teva filla, i sort que hi havia un pare que tenia una nena gran i una de petita, li va dir, home, amb l'edat que té, que ballarà al Llac dels Cisnes? És que, clar, fins que no s'ha posat una miqueta el tema, hi ha moltes coses que no funcionen. I aquesta també és una manera de poder que els pares entenguin que ballet, tant farà ballet amb els mateixos elements que toquin per any, una nena que vulgui ballar com una que no. Quina serà la diferència? Que la que no vindrà tots els dies a classe, vindrà menys dies. I què passarà? I què és el que no entendrà? Aquesta conclusió. Pues que la seva filla no avança, perquè com que està amb les demés, no pensa, no discerneix que el cos té una musculatura, té una estructura, i quan més la treballes, més fàcil és fer les coses. I tot això s'ha d'ensenyar.
I entenc que també s'ha de voler, no? És a dir, el moment en què, m'imagino que com a professora, no? El moment que un dels primers consells deu ser que si la nena no vol, obligar, no?
No. A mi passa, de vegades ve amb la criatura que plora perquè s'espanta. Llavors, si és molt petita, dic, espera't un any, i si no, i si torna a plorar, doncs és que no és la seva cosa. O que ha tingut un germanet, també.
Quants alumnes tens en aquests moments, Lolita?
Bueno, entre tots tenim 100 i alguna cosa, no els conto mai, això la secretària.
I no sé si deus tenir comptabilitzat quants alumnes, quanta gent ha passat per les teves aules en tants anys.
Molts, molts.
I uns quants se n'han fet professionals.
Uns quants, bastants, i amb companyies bastant importants. No ho sé, no sé quants n'han passat, jo què sé.
Aquest és l'orgull més gran per una professora de ballet, una professora de dansa, algú que estima tant el sector com tu? L'orgull més gran és veure com canalla, que va començar amb tu, que ha après a estimar la dansa, el ball, igual o més que tu, i que s'hi pot dedicar ara?
És un orgull, és un orgull això. És un orgull i és molt agradable perquè tornen a casa i venen a ballar o venen a visitar-te. És un orgull. Però n'hi ha un altre molt, molt, molt gran també, que és aquell que no ha ballat i que de repente el trobes i que era petit i li dius: "Ai, com va anar, com era allò, l'anglès?" Perquè passava per davant de l'escola quan ho va deixar. I llavors diu: "No, no, si sóc jefa de personal d'anestesistes del Vall d'Hebron." Ah, no tinc sentit del temps jo, vale? Tinc sentit del metrònom, però del temps que passa i la gent que hi ha, sé que són molts. A Barcelona portava, amb 18 anys, 19, portava una escola de 120 persones.
Sempre seràs com la professora de ballet, Lolita Vilalta, no? Sí. Sempre aquesta etiqueta, no?, t'acompanyarà sempre.
Sí, sí, sí. Em van posar la Senyo, que no m'agradava gens, però bueno, dius: "Mira, estàs al poble." La Senyo, sí.
I de com és Lolita Vilalta, professora de ballet? Perquè té fama, o tenia fama, aleshores, de ser una professora exigent. No sé si amb els anys això s'ha rebaixat o no.
Això no canvia.
No canviarà. Sóc exigent perquè una cosa, la paraula exigent pot tindre molts matisos i sempre agafem com exigir i l'altra que també molt... una altra paraula fantàstica. Però són uns matisos, la vida forma part d'això. Aquí, en aquest país, estem una mica desmarxadets tots plegats, però hi ha altres països que blanco és blanco, negro és negro i el gris no existe. Aquí ho tenim una mica diferent, aquesta, la paraula aquesta, ja està bé. A mi això m'aterra. Jo buscaré com arribar perquè estigui el millor possible dintre les possibilitats d'aquella criatura.
Ens conformem de vegades massa aviat.
Sí, sí, sí. Penso que aquesta cosa, i tornant a l'època de Sitges, a primària, que ara tothom, parlem de Sitges, resta fa molt temps que no hi visc. El que ha passat és que els sentits de les coses són diferents. S'ha de gaudir quan un gaudeix, si no ho ha treballat, no gaudeix, perquè passaran coses entremig. S'ha de gaudir i ho barregen amb passa-t'ho bé, passa-t'ho bé, però... Aviam, que anem al parc, on anem? Anem al col·le, anem a aprendre ballet, estem en un casal que ens ensenyi un monitor, diferents coses, no? Això no es mesura i crec que és una dificultat pels crios venidés, no? Que amb una golosina ja és com que tot està bé. És lleig. Bueno, jo tinc un amic filòsof que sempre diu: "Falta una parte. Cuando la mamá deja al niño en la puerta de la escuela, pásatelo bien estudiando, atendiendo al maestro, siendo buena persona, da. Totes aquestes coses que s'han perdut.
Que no tota la vida és divertir-se, no? És a dir, que està bé, que hem de gaudir de les coses, però exacte. Això necessàriament no implica diversió com això, com anar al parc o estar jugant tot el dia. De vegades el gaudir no passa necessàriament per això, no?
Exacte, sí, exacte. Tu fas el llaç d'una sabatilla per amagar els bigotis i tu ja estàs gaudint de fer allò. Ho has de fer sentir, la màgia de la vida. No?
Lolita, encara balles, tu?
No, pobre de mi, no, no.
I en la intimitat d'aquestes sales?
No, la classe sí que les dono i tal, però no. Ballar és una altra cosa. Ballar és d'estar a punt. A partir dels 40 la cosa...
A partir dels 40?
Sí.
Doncs ens hem quedat moltes enrere ja, eh?
Però llavors és diferent, hi ha un espai per totes aquelles noies que havien ballat o que tenen ganes d'apropar-se, on es simplifica el treball. Seria com fer grado 1 de niño pequeño.
Abans hem parlat, un moment abans de començar l'entrevista, em parlaves del carnaval, que també ha format una part molt important de la teva trajectòria, perquè explica'ns una mica la teva vinculació al carnaval i d'alguna manera tu vas participar d'un canvi en el carnaval.
Sí. Vaig forçar un canvi que inclús va ser criticada. Molt criticada, perquè nosaltres sortíem ballant i fèiem coreografia. A mi em van dir, el casino, teniu que sortir amb una carrossa. I jo vaig dir, jo, que soc anticarnaval, absolutament. És per anar-ho a veure, és molt bonic, però... dic, no, dic, és que aviam, jo primer tinc que veure un any què fan. A Barcelona no es feia carnavals, no existia això. Què fan? No sé. I quan vaig veure que anaven amb una cosa que en diuen, crec, si m'equivoco, ho sento, senyors músics, amb una cosa que es diu el turuta, amb un mocador. Quan jo vaig veure allò, dic, perdoneu, però jo no surto, no surto. Però què necessites i tal? Llavors vam... Home, necessito una batucada. Això tindràs que encarregar-te, home, una plataforma per posar la gent a dalt. I vaig fer la primera, amb l'Albert Vedell vam fer la primera batucada amb gent de Barcelona, del taller de músics i de l'aula, crec que també hi havia algú. I vam aprendre a ballar bàsica samba. Després d'això ja ho començaven a copiar, altres colles i tal, però la nostra tenia una característica i un començament. No volien anar mai, jo volia que sortíssim com amb biquini o amb traje de bany o amb, evidentment, farcit, amb mallot,
sí.
I em deien no, que tenim coses aquí, coses allà, i tenien, crec que devien tindre 15-16 anys. I ara van...
I ara sí que ja el posen, no? Ara sí que van amb el biquini, no?
Ara sí que van amb el biquini.
Però clar, imagina't. És a dir, des d'aquell moment que vas arrencant, tio, vas decidir que això d'anar saltant amunt, ballant el turut i prou,
que no era cultural,
no era el que volies fer, sinó que... I llavors vas, doncs, incorporar aquest ritme, no?, de samba amb batucada i el ball en el carnaval. I fixa't el carnaval...
I coreografia.
Fixa't el carnaval de Sitges, que és ara, que en un percentatge molt gran, és això, precisament.
Bueno, nosaltres érem l'única colla que anava ordenada, amb files, que no es bevia, que no hi havia... anàvem a una feina que era ballar. Ballar i passar-s'ho bé ballant. I ara està ordenat. És possible que sigui perquè, encara que estigui oblidat, sigui perquè, clar, quan un tira un fil, sempre recull coses, no? Però el que el tira, no.
Ara, és a dir, que en aquella dicotomia, no?, entre fardo i ploma associada a això, al ball, a la coreografia, doncs Lolita Vilalta va ser qui va d'alguna manera introduir precisament aquesta part de coreografia i de ball al carnaval sitgetà.
Ja, però és que el fardo és fantàstic. Si el fardo explica que per això és el carnaval, en un lloc es balla, en altres és una sàtira, si s'explica està molt bé, són fantàstiques, però hi ha altres coses que a mi, amb tots els respectes a tothom, doncs no em semblen bé per una gent jove com la que jo portava. Però has de pensar que els petits no sortien ballant samba, ells sortien amb diferents personatges i hi havia unes explicacions de lo que anaven a fer. O sigui, jo sempre he portat a la criatura a que pensi, que escolti, que olori, que toqui, que senti el que va fer, per què ho fa i com ho fa el millor possible. Aquest és, sempre ha sigut el meu des de petit, això ve de casa.
Tot això la professora de ballet. Tot això és el que volia explicar la professora de ballet a tots aquests alumnes els que he explicat després de tants anys. Li queda alguna cosa per fer a Lolita Vilalta?
Home, com tot, l'últim viatge. Però, no sé, no, crec que és una cosa que no se sap mai. Jo no hagués pensat mai estar en llocs donant classe a nens internacionals, a fora. No havia pensat mai anar a un mundial de motociclisme amb l'altra professió de massatgista, preparadora física. No havia pensat mai anar a unes olimpiades, no jo, sinó a l'equip. I tot això m'ho ha regalat la vida. Ara, bueno, m'ha regalat aquesta escola. Aquesta escola...
Bé, te l'ha regalat, te la deus haver guanyat.
Bueno, sí. A pols. Però és un regal poder-la tindre, perquè per més que hagués volgut, no m'hagués sortit, no m'hagués pogut moure de Sitges. Què hagués fet allà a Sitges?
T'ho havies plantejat altres vegades, marxar de Sitges?
No, marxar no ho havia plantejat mai. Vull dir, jo vaig buscar escola allà. Però no va ser possible. I llavors, bueno, si te n'has d'anar d'un lloc perquè el necessiten, doncs has de buscar la manera de fer-ho. 5 anys ja hi he estat.
Buscant. Hi ha hagut algú que t'ha intentat persuadir perquè no marxessis?
No. Bé, no sóc una persona massa estimada, Sitges.
Tens aquesta sensació?
Total.
I per què creus que és això? Per què sents o per què tens aquesta percepció?
Bueno, perquè quan de vegades sents persones que estàs a prop, però lluny, però escoltes el que diuen, doncs dius, ostres, si m'he deixat aquí la pell.
Una mica és l'espineta que tens, que Sitges no...
Personal.
L'espineta personal, que Sitges d'alguna manera no ha valorat tot el que tu has fet i tants anys en una escola a Sitges.
No. A mi no m'han de valorar res, però tampoc fer mal. Perquè jo no he fet mal a ningú, entens? Llavors, això ho tinc i ho portaré clavat, però aquí és net, polit i bonic. A mi tot el que m'ha vingut vindre a trobar per ajuda'm, digue'm això, digue'm allò, jo he estat per tothom. Ningú pot dir que jo hagi dit un mal que aconsellar a la gent que fes això o fes allò. I no em tenen que agrair res, Carola. A mi la gent no em té que agrair res. És la meva feina. Però tampoc destruir. I aquesta espina me l'emporto de Sitges.